Molt bé, adéu.
Bé, vinga, i arribem ja al punt de les 12, és el moment de deixar el testimoni a l'Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera. Gràcies per la companyia i l'atenció. Demà hi tornem. Adéu-siau, que acabi de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giner. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
El quiosc mòbil al PC, a la tauleta també, setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la Empordà va amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu, setmanari de la Empordà, Empordà va amb tu. El quiosc mòbil al PC, a la tauleta també, setmanari de la Empordà, Empordà va amb tu.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i veritat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 21 d'abril, m'agradaria començar el programa parlant d'un problema quotidià que genera crítiques entre els ciutadans. El fet que cada vegada més les zones blaves d'aparcament substitueixin els parquímetres per aplicacions i que, a més, cada poble tingui una aplicació diferent, ja que això genera dificultats per aparcar fora del municipi habitual. I és que, segons un càlcul del 3Cat Info, a Catalunya hi ha almenys una trentena d'aplicacions diferents per pagar la zona blava. Per una banda, els usuaris valoren positivament l'ús de les aplicacions en el sentit que són més ràpides i permeten pagar el temps exacte d'estacionament. De fet, a l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, el 2019 només el 10% dels usuaris de la zona blava pagava a través del mòbil, però ara ja ho fa el 40%. Ara bé, els usuaris que per motius personals o laborals utilitzen habitualment zones blaves de pobles diferents es queixen que han de descarregar-se una aplicació per cada poble, amb tot el que això implica, tant en termes d'espai, de memòria al telèfon, com sobretot de privacitat, ja que cal registrar-se i cedir les dades bancàries a cada empresa gestora. Per fer-hi front, en algunes zones els municipis s'estan començant a posar d'acord per unificar l'aplicació. És el cas, per exemple, del Camp de Tarragona, on una dotzena de municipis fan servir l'aplicació pública Mot Aparcar, o a l'àrea metropolitana de Barcelona, on 18 municipis fan servir la mateixa aplicació. Altres zones, en canvi, encara hi queden molts pobles en què pobles que són propers i que tenen interrelació de visitants en què s'utilitzen aplicacions diferents. Per exemple, Palamós i Platja d'Aro, Sitges i Vilanova i la Geltrú, o a casa nostra, l'Escala i Torroella de Montgrí. I ara sí, després d'aquest petit apunt, però abans encara d'entrar en matèria, deixeu-me avançar-vos que aquest dijous 23 d'abril, dia de Sant Jordi, ho celebrarem amb un programa especial en directe des de la platja, enmig de les parades, envoltats de roses, de llibres i amb alguns dels autors escalencs que han publicat aquest 2026. Així que veniu a veure'ns i a gaudir amb nosaltres del Sant Jordi. I ara sí, després d'aquest segon apunt, anem entrant en matèria fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts parlarem de cereals amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert al Temps de Terra i després obrirem una nova plana de la secció Mots i Ment amb la logopeda Yolanda Claveres, que ens parlarà de la importància de les extraescoles. Avui el toc musical el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però, com sempre, anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dimarts. Surt el sol, fa caloreta bé, és a dir, suportable.
Home, et veig amb màniga curta avui, Lali.
Sí, sí, perquè és que la mínima ja que puguem treure el tema estiu, doncs vinga, ja hi som.
Ja t'has sumat al carro de l'estiu, eh? Ara sí. Faltarà que ens vingui una tempesta d'aquelles que ens ho refresca bueno, tot.
I em sumo al carro en el moment en què ja portes les sandàlies. Jo no. O sigui, les he portat un dia aquest cap de setmana perquè era realment espectacular.
Aquesta setmana feia molta calor, sí.
Però quan fas el canvi hi ha gent que fa molt d'hora.
Sí.
Que fa molt d'hora. Això és d'investigar, eh? Això és de fer un...
Mira, veus, podríem fer
un enquesta, un reportatge de... quan et canvies, quan et poses sandàlies, no? En la primavera o el no sé què, perquè hi ha gent que ràpidament ja es posa la sandàlia, ja és igual si neva, trona o el que sigui.
I després fan allò d'anar amb texans llargs i sandàlies.
Bueno, sí, clar, exacte.
A mi és una cosa que em fascina. Jo no soc gaire d'aquesta combinació.
Bueno, clar, hi ha un moment en què ha de combinar això, perquè no et presentaràs a l'oficina amb shorts, no?
No, clar.
Bueno, tot un debat molt interessant, però anem a la tertúlia d'avui, si et sembla, sí.
Bueno, la tertúlia la faràs a dos quarts.
Ah, els titulars. Exacte. Bueno, el farem, no ho sé, perquè de moment només tenim una persona confirmada.
Aviam si
els altres s'espavilen i diuen qui ve. Bueno, va, parlarem a l'informatiu.
Exacte.
Les teranyines en base al port de l'Escala que fan un bon balanç des de l'entorn de l'aturada, del retorn de l'aturada biològica. Han estat dies de bon temps, pesquera i preus acceptables pel sector. La part negativa, l'increment del preu del gasoil, que s'ha doblat. Bueno, doncs com no podia ser d'altra manera, els pescadors escalencs es veuen afectats igual que la resta de la flota i que la resta de sectors professionals, especialment l'agrari, amb el tema del petroli i amb les circumstàncies en les que vivim, el context internacional aquest que vivim.
Exacte.
De treva sí, treva no, en fi...
Sí, semblava que s'havia de signar un pacte de pau, però aquest pacte de pau no sembla que estigui gaire enfilat.
No té massa bona pinta, tenint en compte els sujetos que hi ha pel mig...
Sí, és que les persones que han de signar el pla de pau...
No sé, jo no veig el tema.
No donem dos duros.
Bueno, vinga, va. El fòrum L'Escala Empúries posa les bases pel futur de Vilanera. En aquest fòrum s'ha pres la iniciativa de definir el futur del Mas Vilanera i el seu entorn en un acte al Museu de l'Anxova i de la Sal. Han presentat una proposta amb tres eixos centrals: l'agrícola i el ramader, el de patrimoni natural i el de patrimoni històric i arqueològic.
Mm-hmm. No passa més per protegir aquest entorn,
exacte,
per demanar que es protegeixi.
Exacte. Vull dir, recordem que tenim un projecte allà que va fent poc a poc, però que hi ha un projecte d'interpretació, de renaturalització, etcètera. Mm-hmm. Val, doncs això és una mica el que s'ha fet aquí, no? Llavors, també parlem de la Ballena Alegre, que ha rebut el guardó a millor càmping, i la Illa Mateua a millor ubicació.
Carai, estem d'enhorabona.
Sí, això són aquests premis que... Perdó, un moment, perquè és que l'al·lèrgia m'està matant.
Estàs bé?
Sí, ja està. És allò quan et venen ganes d'estornudar i dius ara no, perquè tampoc no, no d'això. Bueno, vinga, els premis AXI que han guardonat la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador com a millor càmping d'Espanya, mentre que l'Illa Mateua s'ha endut la categoria de millor ubicació.
Home, és que realment està situada...
Bueno, clar, la de l'Illa Mateua no podia estar en un lloc millor.
No, exacte.
És estupendo. Els reconeixements referents del sector europeu del càmping s'atorguen segons els vots dels usuaris.
Això està molt bé, tenen en compte l'opinió de la gent que viatja.
Hi ha la crítica del TripAdvisor, no? I després hi ha els premis aquests.
Que potser són una mica més fiables, no?
Bueno, per almenys aquí donen un... No te crujen a comentaris negatius, no? Sinó que et donen un premi. Vale. Sessió prèvia de les dones i la cuina marinera ha estat a la sala polivalent del Casal del Jubilat, que s'ha celebrat aquesta sessió prèvia de la jornada Les dones i la cuina marinera, que tindrà lloc el pròxim 5 de maig al Maram i que està dirigida tant a dones joves com a dones de l'oficina, o sigui, del programa Més 60, per tant, doncs, més grans. La trobada ha servit per preparar aquesta activitat que busca impulsar la convivència, compartir cultura gastronòmica i fomentar el consum sostenible de peix.
És una activitat que ja està molt consolidada aquí a l'Escala, aquestes jornades gastronòmiques.
La cuina marinera, amb la... Sí, sí.
Bueno, és una activitat molt interessant, no?, perquè aquí es vinculen intergeneracions i, bueno, a més, intercultural.
Exacte. És una mica aquesta... O sigui, això interessant de la cuina dels més grans, amb la cuina dels més joves, la gent més gran fent receptes o ensenyant receptes, no?, a la gent més jove.
Més a vegades de diferents parts de la Mediterrània, no només d'aquí, sinó
també,
diferents
exacte.
Parts.
Llavors, també parlarem de l'Escala que s'estrena en el món de les curses híbrides amb l'Atenea Hybrid Race. És una prova que ha portat per nom Atenea Hybrid Race, deixant molt bon sabor de boca, fins a 360 atletes de diferents punts de Catalunya que s'han concentrat entre el litoral de Sant Martí d'Empúries fins la mar d'Embenassa per fer 5 quilòmetres corrent i superant 8 exercicis d'entrenament funcional.
Carai, molt, molt complet això, eh?
Això és exacte. És, vamos a hablar de...
De bordes,
rebentat. I espera't, perquè ara parlem de la marató amb l'atleta de Vilafranca del Penedès, Torner, que va fer història en batre el rècord mundial de la mitja marató amb 666 mitges maratons fetes.
666.
Que ahir ho dèiem, no sabíem ben bé a què es referia aquest número. És el número de maratons que ha fet.
Mm-hmm.
Que ha fet.
Déu-n'hi-do,
eh? L'escala, comptant-la de l'escala.
Moltes maratons,
i tant, Déu-n'hi-do. I espera't, perquè això no s'acaba aquí. Que després de superar dues operacions de cor... Mm-hmm. Val? O sigui, el senyor està operat del cor dues vegades. Assoleix aquesta xifra diabòlica, el 666, el número del diablo, que referma la seva passió per un esport sense barreres.
Passió, és un clar exemple.
De passió no n'hi falta, això ho veiem claríssim, perquè, vamos, el senyor està allà...
I és un clar exemple de superació,
i
perquè
tant.
Amb dues operacions de cor tenir la resistència
en l'informatiu
escoltarem
la història més atentament, no? Més això, com ha superat aquestes dues operacions de cor i com ha arribat aquí a fer que la superació el portés a fer maratons.
I tant,
no?
I tant, admiració profunda per aquest home.
Totalment. Irem al temps. El temps amb aquest panorama clàssic de primavera, marinada més fresca a migdia i tarda, i demà un cel més variable. Bueno, situació de primavera.
Demà nuvolets, no? Poder?
Sí, bàsicament. Seria el que... Exacte.
És que en Sergi ens ho diu cel variable per amagar una mica els núvols, però hi seran.
Jo crec que sí. Jo crec que sí, que és això, bàsicament, però no ho vol dir directament perquè després ja saps que l'eucrugen, saps?
Clar, clar.
Que se'l volen penjar del campanar de la plaça de l'església i aquestes coses. Llavors, doncs, tampoc no seria...
No, no, no seria adequat.
No seria adequat.
Doncs l'Ali, moltes gràcies. Ens omplies tot això al punt de la una i si t'arriben els convidats,
amb la
farem
tertúlia. Ja veurem, si ara vaig a veure si, si em van dit qui ve.
Doncs vinga,
fins ara,
l'Ali.
Fins ara.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I per continuar hi posarem una mica de música amb els sons de taverna d'en Joan Brugués.
Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
No sé per què les cançons d'en Serrat són les més versionades en aquest gènere musical. La que s'emporta la palma segurament és Paraules d'amor, però també hi trobem Aquelles pequeñas cosas, una cançó breu que identifica la memòria pels records, pels esdeveniments viscuts i per totes aquelles coses que ens fa bé recordar. I si de recordar es tracta, ho farem tot escoltant un grup que fa temps que varen deixar els escenaris, que són Aires del Vallès de Sabadell.
Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
I ara és moment, com cada dimarts, de parlar del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Pere, de què ens vols parlar avui?
Mira, com que jo estic tot el dia aquí al camp, i per si hi ha alguns oients que no es poden moure tant, doncs explicar com està el camp en aquests moments, sobretot perquè me va inspirar que ara per Sant Jordi ens regalem, d'aquí uns dies regalarem la rosa, un llibre, i normalment les roses venen acompanyades d'espigues.
Sí.
I em trobo això, no? Que molts... Tinc clients que diuen, i això què és aquest camp? Quan passejo, a vegades trobo gent i diu, i això aquests camps què són? i una mica explicar-me una mica què podeu trobar en el camp en aquests moments.
Doncs som-hi, avui si parlem d'espigues, parlem de cereals?
Parlem de cereals, sí, que és el que en aquests moments ens ha faltat. Recordes quan plovia tant que dèiem l'aigua està en excés, va bé, no va bé? El problema és que ara faria falta aigua. Perquè just en aquests moments el cereal és quan necessita per acabar d'espigar, és a dir, fins ara ha anat fent, però ara es troba que li manca aquella força, aquella aigua, per acabar de treure les espigues. Els cereals que tenim en aquests moments aquí a l'Empordà són el blat, l'ordi, la civada també, tenim bastant, però el que ens fa les espigues aquestes de Sant Jordi normalment és l'ordi. És l'ordi que l'ordi fa aquelles arestes que és tan bonic, allò fa una espiga llarga. Hi ha diferents tipus d'ordi. Un ordi és l'ordi de quatre vies d'espigues, de quatre vies de gra, que solen ser ordis d'hivern, els que varen plantar més a l'hivern. Llavors, hi ha l'ordi de primavera, que seria l'ordi de dues files d'espiga. És a dir, fa només dos granets de gra a cada banda. És a dir, se'n diuen de cicle curt. Aquests són els que normalment es planten, es sembren més tard, a la primavera. Ara, a l'hora d'espigar, que és ara, és per als voltants de Sant Jordi, sigui la veritat que sigui, espiguen. Quines avantatges tenen de cares al pagès? Que unes siguin d'una classe a l'altra. Però del cicle llarg, que són aquestes que l'espiga té més quantitat de gra, els que lleven més, fan més quantitat de gra per hectàrea. Els altres, l'avantatge que tenen és que amb molt menys poc temps, perquè o sigui perquè hi ha hagut moltes pluges o que no ha plegut i no s'ha pogut sembrar el mes d'octubre quan tocaria, doncs es fa el mes de gener. I fixa't, i a l'abril, és a dir, en tres mesos, ja espiguen i granen. Això és el que veieu ara en els camps quan aneu a passejar.
Per tant, si ho entenc bé, aquestes dues varietats floreixen, espiguen totes dues al mateix moment, però una necessita temps, no? Una l'hem plantat a l'octubre.
Exacte, una és de cicle curt i l'altra de cicle llarg. El que necessita més temps és el que hem plantat el mes hem sembrat el mes d'octubre, octubre-novembre, i llavors alhora també llavors l'espiga és més grossa. Doncs el blat també és del mateix semblant de l'ordi. El blat fa... Hi ha diferents varietats de blat, Alguns d'ells serveixen per fer pa, perquè ara aquí a l'Empordà s'estan provant varietats de blat bastant bones, que fan aquest pa, que llavors els forners poden fer-ho amb massa mare i fer aquest pa tan bo. Llavors també hi ha el que seria el cereal blat per al pinso del bestiar. Els gossos, els animals, i les vaques, i els porcs, tot necessiten aquests cereals. És a dir, és molt important que tot això que ara veiem en els camps, doncs com a mínim puguem tenir una mica de gra. Vull dir, si hagués plogut, que ha sigut fantàstic, que ha sigut un any de collita excepcional, però bé, no ha sigut així. És molt difícil que tot quadri i serà un any normalet. Els que van plantar molt aviat, que la planta ha aconseguit espigar i ara ja només li falta una petita empenta, serà un any bo, i els que no, que van fer-ho més tard, amb aquests blats de cicle curt, com que no li donarà temps ara a l'hora d'espigar que tingui aigua, doncs li faltarà. Però és que en el camp a part d'això d'aquests cereals que tenim, trobem d'altres cultius que també que val la pena que la gent sàpiga què són el que hi ha ara en el camp.
Clar, abans d'entrar en aquests nous cultius, Pere, a simple vista, nosaltres si passegem, com podem distingir si aquell camp és d'ordi o de blat?
Si no, bona pregunta. Si no t'hi acostes, és molt difícil de saber-ho. Si tu t'hi acostes i agafes l'espiga, si veus que tens el gra format, doncs només arrencant un gra, les clovelles, i si és allargat, podria ser gairebé segordi, i si és més rodonet seria blat. El blat, normalment, una pista bona per distingir si és blat o ordi és que no tingui tanta espiga. És a dir, aquells filaments que fan l'espiga, que alhora és tan bonica, doncs allò serien pràcticament segur ordi. Ara, hi ha algunes varietats de blat que tenen bastanta espiga també, però els que hi veiem per aquí a l'Empordà normalment són blats que tenen espiga, però no fa aquella aresta tan gran. Aquella aresta que si tu, quan és seca, te l'acostes a la pell i t'esgarranxa, te pica, saps? Per això la feina de cosetjar abans amb aquelles màquines que no tenien aquella cabina era tan ingrata, perquè l'espiga, quan es trinxava amb els rampins i la trilla, s'enganxava a la pell i era com si tinguessis constantment animals que et pessiguessin.
Clar. I has comentat el blat, has comentat que hi ha unes varietats que són pel pa i unes varietats que són més pel pinso dels animals. En el cas de l'ordi, que ens has comentat que hi ha les de cicle ràpid i les de cicle lent, també s'utilitzen per coses diferents?
Mira, l'ordi és una de les uns dels cultius de cereal bàsics. Tots serveixen igual, cicle lent i cicle ràpid. En el fons, el que busquem és gra. I el gra té les mateixes propietats, tant un com l'altre. El que passa que un, el cicle llarg, rendeix més, el cicle curt menys. Però l'ordi, el que es fa servir més avui, a part del pinso, és per, i a part de fer alguna llet vegetal, que no és llet, però serien begudes vegetals, es fa servir moltíssim per la cervesa. És a dir, la cervesa, una de les dels ingredients bàsics és l'ordi, en castellà la cebada. I aquest sí que n'hi ha quantitat, i com que cada vegada bevem més cervesa, i doncs són bastants quilos. L'ordi és també un cereal de futur, i el contrari d'un altre que ha vingut a menys en aquí a l'Empordà, que pràcticament jo no en veig, que quan era petit em veia, és la cibada. N'hauràs sentit parlar, la cibada en castellà encara és més coneguda, perquè és l'avena.
Sí.
Amb la mania avui dia que tothom té de menjar cereals, i el copos d'avena, doncs és la part d'aquest cereal, la cibada, que serveix també per fer pinso dels animals, però ha anat desapareixent el cultiu aquí a l'Empordà per una qüestió que la gent entendrà fàcilment, que és que aquí a l'Empordà fa vent, i aquest cereal, la cibada, no té una espiga com té l'ordi i com té el blat. Fa com una inflorescència de diferents espigues penjant. És a dir, és una cosa que amb el vent és fàcil de que caiguin aquests grans a terra. Fa com una inflorescència. És bonica, si no n'has vist mai, fa una tija alta, i d'aquesta tija, com un branquinyon, van penjant els grans. Com si fos un ramet, no?
És més delicat, no?
És més delicat, correcte. Aquesta és la paraula. Aquí, com que feia anys que no feia tramuntana, però quan en fa molta, així. Si en fa ara, no passa res. Però si la fa allà al mes de juliol, que és quan es bat, o juny, quan és l'hora de cosetjar, et trobes que els camps de cibada se'n va més de la meitat a terra tan sols amb un dia de vent. Llavors la gent diu, si bada no en faig, prefereixo fer ordi, que és més resistent, o blat. Tot això cada vegada es cultiva més. Llavors també hi ha aquest cultiu que ara ja ha perdut la color groc, o pràcticament, que és una oleaginosa, que és la colza. Això sí que és un cultiu que ha anat a més, perquè la colza serveix per molta classe de... A part de pinso, el tenir tantes propietats oleiques a dintre, doncs serveix per oli i es fa servir per moltes coses a l'oli de colza. Malauradament, la gent gran, se'n recorda que hi va haver gent que va adulterar l'oli de colza amb química i va emmalaltir i morir molta gent. No sé si tu em havies sentit parlar d'això.
No, no.
De l'enveninament que hi va haver amb l'oli de colza.
No havia sentit a parlar això. Clar, de quant de temps estem parlant, més o menys?
Sí, estem parlant de molts anys. Estem parlant de pràcticament 40 o, o potser més. I la gent, el que va passar és que amb aquest, com que és un oli molt bo, el van fer passar per oli, no sé si de girassol o un altre tipus d'oli, i van barrejar-hi productes químics, pensaven que no farien mal a ningú, esclar, i llavors va tenir uns anys que estava com maleït, no? Deies oli de colza, semblava que era verí, perquè, clar, tothom tenia el cap els disbrats que van fer i que va morir tanta gent. Llavors, és molt bona la colza per moltes coses dels animals, i fa un granet molt petitó, ara, quan ha perdut aquesta flor groga tan bonica que complia els camps de l'Empordà, ara s'assecarà i llavors el mes de juny es cosecharà, i aquest gra és molt oviós, i és molt bo, es paga bastant bé.
Clar, em deies, la colza és molt bona pels animals, però té alguna aplicació en els humans, per exemple?
Sí, l'oli de colza també es pot consumir, és molt bo. El que ja et dic, té mala premsa l'oli de colza. És un cereal, no és un cereal, és una oleaginosa que té molt i molt de quantitat d'oli a dintre. I no, i tant, l'oli de colza és molt bo, que passa que no... es va perdre i no es veu per això, perquè no es ven, però tothom sap que és un gran oli.
Pere, hem parlat de cibada, hem parlat d'ordi, hem parlat de blat, de colza, no sé si t'ha quedat el tinter algun cultiu més.
Bueno, m'hauria quedat una lleguminosa que també ha anat a més. Ara se'n veig algun camp, que són les faves, que no són en realitat la fava que consumim en fresc a les botigues, que té una tabella llarga i que penja cap avall, és favó, que és una fava més petitona, però l'avantatge que té és que té la tabella cap amunt i et permet, quan s'asseca, cosechar-ho amb una màquina de batre. La fava, l'avantatge que té, que és, a part de portar molta proteïna pels animals, moltíssima, al ser una lleguminosa, deixa al terreny una quantitat de nitrogen molt elevada. I, per tant, avui dia que el nitrogen va escàs, i amb això de la guerra, que és una de les coses més greus que pot passar pel camp, no tenia adob, i el nitrogen és una cosa que se necessita molt, doncs que et deixi un producte com a favor, la terra ben adobada, el següent any tenir una bona collita, doncs és fantàstic. S'hauria de poder de plantar més, perquè és un gran cultiu. Finalment, Ona, si vols, hi ha la userda, que és l'alfalfa en castellà, que abans se'n feia molta, però ara que potser també se'n tornarà a fer. Perquè ara el que es fa, com que no hi ha gaires vaques aquí, es deshidrata i es fa com un pellet, com unes pastilles de userda. I això s'exporta molt i ho paguen moltíssim als països àrabs, per alimentar camells i per pimentar les granges que tenen allà, fins i tot cavalls de competició. Això és com si fos, ho paguen ells com si fos, jo què sé, 10 vegades més del preu que aquí en podem aconseguir. Clar, tot això s'exportava, ara amb la guerra està una mica parat, però el cultiu de luzerda deshidratada, això permet que molta proteïna viatgi en molt poc espai, doncs és un dels cultius que potser serà un dels cultius de futur.
Entenc que d'usarda se n'exporta més de la que es produeix aquí, no? Vull dir que de la que es consumeix aquí.
No, que es consumeix, sí. Abans es consumia molt aquí, perquè hi havia moltes explotacions de vaques, pagesos petits, que quan hi havia sequera havien de comprar usarda, però ara, com que han quedat pràcticament sense explotacions de vaques, i les molt grans el que fan és ensilatge, es fan la proteïna se la fan ells, userda es consumeix, però no tant. En canvi, hi ha països com a tota la part d'Àfrica i Orient Mitjà que té diners i no té aigua, que userda és un cultiu que necessita la mateixa aigua que el blat de moro, per tant, molta aigua, doncs és un cultiu de futur perquè en molta part de l'Àfrica no tenen proteïna, no es troben prats d'allà. Com que no es troben prats, aquest consumir userda deshidratada, doncs barrejada amb aigua, torna a tenir verd i pels rumians és fantàstic. És un gran producte. I allà la gent que té diners, un camell, fan curses de camells, llavors tenen cavalls de pura sang i aquests són capaços de pagar fortunes per un quilo d'userda.
Doncs Pere, moltes gràcies per aquest repàs que ens has fet avui dels cereals que tenim per aquí, que podem veure els paisatges, i ens retrobem el proper dimarts parlant de més camp,
sí,
doncs, actualitat.
Parlarem d'alguna fruita primerenca, em penso que ja veig arribar alguna cirera i començarem a explicar quines fruites primerenques podem trobar ja en el mercat.
Perfecte, Pere, doncs ens retrobem i molt bon Sant Jordi.
Doncs gràcies. Igualment un bon Sant Jordi a tothom.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per continuar, ara que passen uns 7 minutets de 12:15, és moment de fer el vermut amb en Paco Torres i avui també Rick Ashley.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estan? Avui, en el vermut musical, Ricky Ashley. Nascut el dia 6 de febrer de 1966 a Newton, Willard, Anglaterra. En l'actualitat té 60 anys. És un cantant, compositor i músic. Rick Ashley va començar la seva carrera en l'any 1985, influenciat pel soul i per la música disco. La seva veu és suau, de baríton. El seu gènere, soul, música per ballar i pop dansa. En l'any 1987 publica el single traduït de l'anglès Mai et deixaré anar, que va tindre un èxit internacional. Aquest senzill va ser el més venut al Regne Unit. En l'any 1989, un premi Grammy al millor nou artista. Altres cançons més conegudes, traduïdes de l'anglès, Junts per sempre, Sempre que necessitis algú i Mai no puc dir adeu. Rick té venut més de 40 milions de discs, incloent-hi singles, àlbums i recopilacions. En aquest mes de juliol actuarà en el Cap Roig. Escoltarem per Ricky Ashley Mai no puc dir adeu.
Never came. El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, dels centres Labra i Glossa.
I un dimarts més obrim una nova plana de mots i ment, avui només amb la Iolanda Claveres. Iolanda, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui no vens amb l'Elisabet, però has vingut acompanyada d'una altra persona.
Sí, avui l'Elisabet l'hem deixada que descansi i avui he vingut acompanyada d'en Xus Muñoz, que perquè no hi hagin suspicàcies és el meu home. Bé, però no l'he portat aquí perquè sigui el meu home i perquè em faci costat, que també, sinó perquè conjuntament amb en Xus tenim una empresa de robòtica i d'extraescolars arreu de la comarca de Girona i operem a Girona i a part de Barcelona, que és Nova Eruditio. Mm-hmm. Llavors, bueno, primer, si de cas, us presentaré en Xus. En Xus, a part de ser el meu home, com us deia, i jo la seva dona, ell és químic, però abans d'acabar la carrera de química, com que va veure que jo no aniria amb ell, va passar al món de l'ADE. I després, a partir d'aquí, doncs, es va convertir, després de molts anys d'experiència laboral, en consultor estratègic, psicoestratègic empresarial.
Uh-huh. Consultor de psicoestratègic empresarial, Xus, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns una mica de què va això.
Bé, doncs, la consultoria psicoestratègica a les empreses no deixa de ser tota una sèrie de metodologies que porten a que les empreses guanyin més diners, però sobretot respectant la part psicològica dels empresaris, no? Els empresaris sempre se senten molt sols, qualsevol treballador sempre pot anar a preguntar al seu superior a veure si té un dubte, pot anar-ho a preguntar, però el que està dalt de tot no sap on preguntar. Uh-huh. I sovint les consultores clàssiques, les més grans i tot això, diuen hauries de fer això per guanyar més diners i hauries de fer això altre, i la meva aposta és més per un sí, això estaria bé per guanyar més diners, però d'aquests serviran tants diners si llavors a la nit no pots dormir. Uh-huh. I has de prendre pastilles contínuament o tens la tensió superalta. Llavors, d'aquests servirà realment tants diners si ho pagues amb la salut.
Uh-huh. Ara ja començo a veure una mica de què va això, eh? Perquè en un espai de logopedes que ens vingui un consultor psicoestratègic, pensava això una mica, a més...
Xoca una mica, però té la seva explicació.
Doncs som, anem una mica cap a aquesta explicació, perquè avui de títol li heu volgut posar l'educació és massa important per deixar-la només a l'escola. Uh-huh. Explica'm una mica de què ens veniu a parlar.
A veure, el que us venim a parlar d'alguna forma és sobre, i abans he presentat Nova Eruditio com una empresa extraescolar, i és que l'escola no està preparada per ensenyar tot el que requereix per anar per la vida. Uh-huh. Val? Això vol dir que els pares, evidentment, tenen una funció molt important, que de fet és la primordial, perquè en el moment en què trien l'escola ja estan fent una decisió molt important, però no només això, sinó que els mestres també tenen els recursos que tenen i les eines que tenen. Llavors, què passa més enllà de l'escola? Entrem en el terreny de les extraescolars. Llavors, en Xus, que el tinc aquí, que és una persona extremadament curiosa i un apassionat de la programació, doncs un dia va arribar a casa i em va dir...
Sí, realment vaig veure per les xarxes socials que hi havia hagut un torneig de robòtica educativa amb nanos, i una persona que jo coneixia, que tenia bona relació, resulta que allà hi havia col·laborat, perquè és professor de la UDG, i havia col·laborat fent de DJ i posant la música de l'esdeveniment. I em va cridar l'atenció, perquè entre a banda de curar la part psicològica dels empresaris, una cosa que porto, que potser és més material, és bona part de programació, tot i que uh-huh. els estudis, a la carrera d'administració i direcció d'empreses, no s'ensenya programació informàtica. Però sempre és un tema que m'ha interessat molt i n'he anat aprenent jo pel meu compte. Llavors és una part important del que faig. Al veure allò em va cridar l'atenció i li vaig plantejar a la Iolanda, però no tant pel fet de la programació, que això m'atraia molt a mi, sinó que li vaig plantejar a ella perquè realment de la mà de Lego Education Robotics la cosa canviava. O sigui, la finalitat no era tant la programació, que també, sinó que realment era a través de la robòtica desenvolupar el que són les habilitats del segle XXI. Que són, a la primera de totes, seria el lideratge, comunicació, treball en equip, gestió emocional, esperit emprenedor, resolució de problemes, comunicació... Llavors, tot això és el que, almenys com a Lego Education, s'intenta treballar mitjançant la robòtica. Llavors, per nosaltres és un mitjà. No pretenem que surtin de les nostres extraescolars enginyers de la NASA, encantats de que surtin, però no és la nostra finalitat última. Preferim treballar aquestes habilitats. I això sí que enllaça amb la part empresarial, perquè és que ara ja fa més de 10 anys que han sortit estudis que, bueno, es veu cada vegada més clar a les empreses que els criteris per seleccionar les noves incorporacions a les empreses no és el currículum. Vull dir, hi ha molt poques feines segurament en què realment et demanin quines notes vas treure a la universitat o a l'institut o on sigui. Realment el que més es valora és sobretot la capacitat de lideratge, per exemple. És la primera, això és una de les primeres sorpreses. I a les escoles, el sistema educatiu que hi ha alguna assignatura que sigui lideratge, pròpiament dit?
No, exacte.
Llavors, una manera de treballar-ho és fora de les aules. Que no dic que hi hagi, igual que de qualsevol professió, n'hi ha que són molt bons i n'hi ha que són molt dolents, i podríem parlar de policies, d'advocats, de científics, i de qualsevol feina, de mestres també. N'hi ha que són més bons i n'hi ha que són més dolents. I segur que n'hi ha algun que és capaç de treballar aquestes habilitats a les seves aules. Però, siguem clars, estudiar un sintagma nominal és molt difícil treballar el lideratge mentre estàs ensenyant el sintagma nominal. S'ha de ser bastant bo, suposo, com a mestre per saber inculcar o saber transmetre alguna dosi de lideratge ensenyant un sintagma nominal. Llavors, el sintagma nominal en si mateix, realment, a l'alumne, què li aportarà el dia de demà? Ja ho sabem, eh? Vull dir, no és el fet del sintagma, sinó l'estructura mental que crees darrere estudiant això. Però pròpiament el sintagma nominal, segurament si m'ho fessin definir ara a mi mateix, ara mateix segur que no ho dic com tocaria, n'estic convençudíssim. I no et considero que la meva vida hagi estat un fracàs, no?, per culpa d'això. Llavors, va molt bé que hi hagi les extraescolars, sobretot d'aquest estil, que puguin desenvolupar i complementar allà on el sistema educatiu que tenim no arriba.
Perquè caiem en el perill de pensar que un extraescolar ha de ser aquell comodí per la conciliació familiar. Llavors, això és un problema. Que és veritat que fa falta que les famílies puguin tenir bona conciliació familiar, però és un poder molt important que donem a les extraescolars perquè continuen educant els nostres fills. Llavors, pretenem donar més coneixement o més, diguem, aprenentatge als nostres fills a través, a vegades, d'extraescolars que són purs pàrquings. No estic dient amb això que no hagin d'existir, perquè potser sí, però que a vegades confonem un extraescolar amb un pàrquing i no ha de ser així. Si nosaltres busquem extraescolars de qualitat, que és per el que nosaltres vam apostar i pel que en Xus va veient a les empreses constantment, que és el que es fa falta, com dèiem al principi, no podem deixar l'educació només a les escoles, sinó que nosaltres com a pares hi tenim una implicació molt gran, i les altres coses que els hi donem als nostres fills també hi juguen un paper important. Llavors és gairebé transcrucial escollir quines extraescolars faran, com, amb qui les faran i per què les faran. Llavors aquest qui, el per què i l'on, no? Tot això és molt important. Perquè què ens passa? Doncs nosaltres ens trobem en què hi ha molts pares que estan farts de que els seus fills s'utilitzin, per exemple, les xarxes tot el sant dia. Doncs nosaltres anem una mica més enllà, diem, d'acord, en lloc de ser purs consumidors, que es converteixin en gent que sap què hi ha darrere d'allò. Com es programa determinades coses.
Creadors actius.
Creadors actius, exacte.
Que no siguin consumidors, sinó creadors actius.
Parlant d'un altre extraescolar, per exemple, no? L'eterna frustració amb les matemàtiques, no? És que no aprenen matemàtiques, és que no hi ha maneres... És que, doncs, hi ha extraescolars, en el nostre cas, per exemple, en tenim una que és matemàtics, que és un extraescolar en la que no s'hi ve fer reforç escolar, compte, però es reforça escolarment. Per què? Perquè a través, per exemple, a lo millor, doncs, de reptes matemàtics o...
Escape rooms.
D'escape room matemàtics, els nens aprenen coneixements matemàtics fins i tot més enllà del que estan fent a l'aula. I diu, ah, això és com allò que... No? Clar, aquí és on també la importància, no? Després també tenim, ara estic pensant en un altre extraescolar, no, de la de fast typing, que és l'eterna mecanografia, que ara és ordinografia, perquè...
Ja s'ha hagut de canviar el nom, sembla que, bueno, per canviar el nom, suposo, per donar-li un èmfasi diferent, ara sembla que se n'ha de dir ordinografia, com que és amb ordinador, doncs entenem que va per aquí.
Clar, aquesta mateixa, doncs, tu mateix ho has dit, a vegades hi ha persones del teu entorn laboral.
Sí, te'n fas creus moltes vegades de gent que treballen en oficina i que realment escriuen amb l'ordinador amb dos dits o amb quatre, i que, clar, van lents i cometen errors, o han d'estar mirant a un altre lloc, no poden estar pendents de la pantalla, estan mirant el teclat, llavors van fent errors.
I a
banda de la velocitat, que vas estalviant temps.
És un,
cada vegada se'ls hi posen més treballs als alumnes. Hi ha coses que evidentment ara són molt, tenen molta perícia, van molt per endavant, i llavors ja fan servir eines d'intel·ligència artificial que els, evidentment els hi simplifica molt, i a vegades potser no han d'escriure, però això també els professors ja han trobat maneres de detectar-ho. Llavors ells han d'escriure, i llavors si en comptes d'estar-te dues hores fent els deures al cap de setmana perquè has de fer una presentació de no sé què, en comptes de dues hores ets capaç de fer-ho en 30-40 minuts, ostres, és temps que tens de llibertat pel nano i per les famílies també, perquè a vegades quedes, no, els que el nano té deures no podem anar enlloc perquè ha de fer el treball. Doncs quan l'estàs alliberant.
Després també tenim l'avorriment, no? Que a vegades també en algunes extraescolars és més del mateix, no? Llavors nosaltres, per exemple, que també ho hem detectat amb les nostres pròpies extraescolars, hem detectat que el Lego és fantàstic, és molt xulo. Aquí entraríem també a dir que a vegades es creuen que només venen a construir, i hi ha molts nens que entren a l'activitat de robòtica pensant-se que seran construccions, i quan ha d'haver-hi programació, llavors ja no els hi agrada tant.
No, i a més, l'activitat de robòtica, segons com, està una mica tergiversada la percepció que tenen les famílies.
Sí.
Perquè sovint s'imaginen el robot que hi ha a la botiga de joguines, que realment és un robot, que és una figura, i que té unes certes funcions i que les fa. Però, esclar, el que fem nosaltres amb la robòtica realment no és això. És amb una caixa de tot de peces de Lego fas un muntatge, però és que en pots fer infinits. Vull dir, tant pots fer una comporta per una presa, com una bicicleta que es mou, com un rinoceron que avança, com un entrenador de força, amb un mateix material. Llavors, això va canviant, vull dir, contínuament, i es troben que llavors ho han de programar. Llavors no té res a veure la robòtica educativa ni amb muntar Legos ni amb jugar amb robots. És fer-lo tu i programar-lo.
Exacte.
Aquí també hi entra la imaginació, no?
I la creativitat.
Sí,
de totes maneres, amb això que dèiem ara, no? Més del mateix, que a vegades és que, clar, sempre estem fent el mateix, no? Nosaltres hem fet també una autocrítica, perquè quan ja tenim nanos que fan 5 o 6 anys que fan robòtica amb nosaltres, i no deixen de ser que sempre són peces de Lego, encara que, com diu ell, la infinitat de reptes no ens l'acabaríem, amb una vida sencera. Però també hem dit, bueno, ens agrada la novetat, perquè si no, massa del mateix, per molt bo que sigui, també acaba empatxant. I llavors ara incorporem també altres materials nous, altres projectes nous. La idea una mica que volem transmetre és que escollir un extraescolar és tan important com pensar en què volem transmetre en aquestes criatures més enllà de les hores d'escola. L'escola també tenen un altre hàndicap, i és que els nens estan per edat a dintre una classe. Nosaltres per edat no els posem, els posem per franges, i fins i tot a vegades per franges de coneixement. Llavors, clar, tot això és prou important com per tenir-ho present. L'altra cosa, les ràtios que es posen a les extraescolars. Hi ha extraescolars que poden permetre, doncs, una ràtio més alta, i n'hi ha altres que permeten una ràtio molt més petita. Llavors, per exemple, nosaltres la ràtio ideal en un tema de robòtica és entre 6 i 12, més no. Val? La de fast typing seria una altra cosa, no? La de matemàtica seria una altra cosa, s'hauria de mirar una mica més. Però sí que és veritat que no pots posar 50 nens a fer robòtica a la vegada, perquè allò és un guirigall que no hi ha qui ho enganxi. Llavors, tot són coses com per tenir molt clares a dintre del cap dels pares de per què estem escollint això. Ara, què passa també moltes vegades? Que les extraescolars no deixa de ser una cosa que ha triat l'AFA. Llavors, aquest és un tema que en Josep somriu, no?
Sí, perquè és la gran barrera.
O la gran oportunitat. Llavors, nosaltres aquest any hem estat enviant un seguit de mails amb un toc d'humor, i també sent crítics amb nosaltres mateixos, i perquè les AFA són també una mica les grans abandonades. És allà el sac de boxa de tots els pares de l'escola. És a dir, vull que em donguis una extraescolar bonica i barata, i que a més compleixi la meva conciliació familiar. Clar, es tornen bojos.
Això és impossible, no?
Clar, sí. Bonica, barata, que prenguin i que em guardin els nens a les hores que jo necessito.
I clar, això, duros a quatre pessetes no en donen. Mm-hmm. És una expressió molt antiga, però és tal qual, no? Si tu vols un Ferrari, hauràs de pagar per un Ferrari. Si tu et confons amb un 600, que et portarà també, doncs ja està, pagues per un 600. Llavors aquí entra com una mica aquelles pobres afes que comencen a buscar i buscar i buscar, o a vegades reben informació, com és el nostre cas, però que a vegades tenen el hàndicap de dir és que és molt xula, però, no? Llavors hem de pensar com a pares què estem donant amb aquell extraescolar? Què vols exactament? Vols un pàrquing? O deixem de dir la paraula pàrquing, perquè també és com una mica... vols només un espai on els teus fills estiguin vigilats una hora més perquè tu no arribes? Doncs busques algú que te'ls vigili en el pati i que corrin i juguin i s'ho passin bé lliurement. Uh-huh. No hi ha res a dir, està perfecte. Però llavors no busquis un extraescolar.
Sí, sí, no, és que no té res a veure, evidentment.
Mm-hmm. Ara que ens ho has dit abans, repescant una cosa que has dit de la IA, l'altre dia m'explicava, o explicarà millor ell, que havia llegit el llibre de Xavier Salamartín,
de l'economia de la intel·ligència artificial, que fa molta incidència, perquè tot és de la intel·ligència artificial i dels riscos i oportunitats que hi ha.
Exacte, i aquests riscos i oportunitats, lligant-ho una mica amb el tema doncs, dels deures o dels aprenentatges, o nosaltres l'estem veient també com que sembla com que sigui el llop, no?, la intel·ligència artificial, i anant bé, nosaltres n'acabarem creant un extraescolar d'intel·ligència artificial pensada en nens. Per què? Perquè no és el llop. Ben utilitzada, és una eina poderosíssima i de molt bon aprenentatge. Però què passa? Tornem a lo mateix. Crear una extraescolar dedicada a això, o una que en Xus també té en marxa sobre l'economia i l'emprenedoria amb nens, aquestes coses requereixen que et paris a pensar, que facis una bona metodologia, que busquis bones eines, que pensis què vols que els nens vulguin aprendre des de tercer de primària... I tot això hi ha vegades que les famílies només pensen en el que els hi costarà cada mes. I creiem que les extraescolars o les colònies, els casals d'estiu, són prou importants perquè els nostres fills rebin el que necessiten. Uh-huh. Una altra cosa, podríem parlar de subvencions, de si els pares s'ho poden costejar o no. Però hi ha moltes afes que saben recórrer a subvencions o saben